Un, dos, tres y...
What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Shave his balls with a rusty razor. Shave his balls with a rusty razor. Shave his balls with a rusty razor early in the morning. Way high and up she rises. Way high and up she rises. Way high and up she rises early in the morning.
Què passa, Dani?
Vinga, presenta.
És l'hora de mossegar la bomba.
Ja, 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 està canviant.
T'has quedat descol·locat.
Ara has perdut el guió perquè t'estàs mirant la lletra.
No sabia on tenia
l'aplicació. És l'hora de mossegar la bomba. Benvinguts i benvingudes al programa 322, l'episodi 30 de la desena temporada.
A veure, en Tomàs no estava i patia molt per veure què passava amb el programa. I li comencem així. O sigui, ja anem malament.
Avui farem programa 100% tertúlia tecnològica on parlarem de les reserves de cache d'Apple, Windows 10 i nous portàtils per educació i sobre, atenció, futurs camions de Tesla.
És el més important de tot, els camions de Tesla, que és el que més ens interessen a tots.
Fem mossegar la poma, el control tècnic i membre de la tertúlia, el senyor Miquel Àngel Cabrera.
Hola, avui Miquel Àngel no cantava, per això.
No, avui en micròfon, col·laboradors, Dani Amo.
Què tal?
Carles Canya, un servidor, i Raimon Lapuente, que deu estar voltant pel món. Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Buenas.
Avui no present, producció, conducció, direcció,
però present en els nostres
Tomàs
cors.
Manzanares.
Sempre, sempre.
I aquest programa us arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem!
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Doncs estem un dimarts més aquí a l'estudi de l'OPC amb en Marc, que li està ensenyant el bíceps al Dani.
Els estem comparant.
Sí, avui fem tertúlia, en Tomàs tenia causes...
És que un comença comparant els marruats i acaba invadint la bola i després al final ja posem la tita sobre la taula.
Vale.
Això l'hem de tenir.
Doncs avui farem programa 100% tertúlia tecnològica. En Marc Alia ens porta una sèrie de notícies.
Bueno, la primera és de rabiosa actualitat perquè l'acabem de llegir ara mateix en el grup de Telegram que l'ha enviat en Sinerbov, i és que sembla ser que a Google està desenvolupant un nou kernel pels seus dos sistemes operatius, Chrome i Android, i aquest nou kernel que sembla que es dirà Fuchsia, vale? Que és, hi havia un nom de codi de projecte Andromeda i sembla que serà Fuchsia, que és una elecció fantàstica de nom i de color, i sé que porto les ulleres roses, per tant el Fuchsia em sembla meravellós, i sembla ser que una de les... A veure, d'entrada, primer de tot, abandonen Google, abandonarà el kernel de Linux, o sembla que hi ha plans per abandonar el kernel de Linux, i a més no només abandonen el kernel de Linux, sinó que abandonen la GPL. I ara és...
Cal que expliquem per alguns clients què és la GPL o no?
O ja ho saben, ja ho tirem endavant.
Que la busquen en Google.
Que la busquen en Google. A veure, la GPL és la...
Ja no surt a Google.
A veure, la GPL és la llicència de programari lliure de la GNU.
De GNU, si et sentia. Richard Stallman et renyaria.
És GNU.
Perquè has de dir GNU.
Primer t'insulta.
No, que jo he anat a xerrar de seves, on l'he explicat a codits dolents, i ell diu que s'ha de dir GNU.
GNU is not Unix.
GNU is not Unix. Bueno, doncs, a veure, la GPL bàsicament és una llicència, és la primera llicència que es va desenvolupar com el que es coneix com a copyleft, que el que diu la GPL és que, entre altres coses, és que si jo agafo un codi que és GPL, el puc agafar i el puc modificar i fer el que jo vulgui, vale? Com si fos el meu gatet, però com que és GPL, aquesta modificació, si jo el distribueixo, la meva modificació la tinc que fer pública. I la tinc que publicar també amb GPL.
Amb la llicència GPL.
És a dir,
tant,
sí.
És un debat que hi ha gent que diu que si això és molt restrictiu, perquè, ostres, m'estàs obligant a fer servir GPL, i hi ha gent que diu, no, perdona, així garantim que no passi com el cas de BCD, que llavors hi ha el sistema aquell, el FreeBSD, que va agafar, no, o el Unix BSD, bueno, que va agafar a Steve Jobs i va dir, ostres, aquesta és programari lliure, i resulta que les condicions que puc fer software privatiu, i van fer Mac OS X. Llavors
bueno,
hi ha gent que per evitar això...
A veure, un momentet, aquí hi ha dues coses. Una és, a veure, la GPL el que permet és, obliga, és incorpora això que se'n diu la viralitat. Vale? Incorpora, sí, se'n diu una llicència vírica, que vol dir que si jo agafo el meu codi, jo sóc el senyor Google, i tinc, per exemple, que en el meu codi incorporar uns drivers específics per la meva màquina virtual d'Alvik, i tinc que incorporar algun codi específic com a drivers del meu telèfon mòbil o alguna cosa específica que jo necessito posar allà dintre, com que es fica dintre el kernel de Unix, dic de Linux, això ho tinc que fer llicència pública i tothom té que, i tinc que publicar-ho. Això és el que em diu la llicència GPL. La GPL és una llicència molt antiga, s'ha anat actualitzant, hi ha diverses revisions, ara estan en la versió 3 i alguna cosa, però crec que la del kernel de Linux és la 2.5. En els anys 90, mitats dels anys 90, en els anys 90 hi havia un problema, perquè el software lliure com a concepte no acabava de sortir, no acabava de despegar. Per què? Perquè algú, si tu volies que t'expliquessin coses sobre software lliure, doncs t'havia de vindre el senyor Richard Stallman a parlar dels seus nyus amb la seva túnica, a fer exorcismes,
amb la seva aureola d'un disdú antic,
exacte,
al cap,
exacte, fotia el disdú de 12 polzades aquí en el cap,
fent acudits dolents amb jocs de paraules.
Això està bé, això hi estic a favor, però el problema que hi havia és que tu t'anaves amb ells, amb una empresa, i et trobaves el senyor Stallman i el discurs no era acceptable. Llavors, hi ha una sèrie de persones...
Però llavors va sortir el codi obert. L'open source, que no era tan filosòfic, ètic, del món, hem de millorar-lo, sinó, exacte, que era per qüestions pragmàtiques.
Surten uns
si
senyors...
mirem el codi, podem millorar molt ràpidament, tecnològicament creixerem molt, exacte, més de pressa.
Surten uns senyors, entre els quals està l'Eric S. Raymond, que funden l'Open Source Initiative, que d'alguna manera és l'organització que es baralla amb la Free Software Foundation, que és la que publica la llicència GPL. I el que fan és que creen una sèrie de... De fet, l'Open Source Initiative el que fa es basa com a manifest, es basa en el Debian Manifesto, vale? Però que bàsicament el que diuen, escolta, aquí l'important és que existeixi el software lliure, existeixi i que sigui lliure de veritat i que cadascú pugui fer el que vulgui. Si algú té intenció d'agafar i després treure una versió i tancar-lo, molt bé, perquè la versió original de la que va partir això segueix existint. Llavors, per exemple, Steve Jobs, en el seu moment, quan va decidir que havien d'agafar i havien de migrar el Mac OS, la Mac OS 10, que porta un Unix per sota, al contrari del System 9 o el System 7, en comptes d'anar-se'n cap al Next OS, que era el sistema operatiu de la seva empresa, va decidir-se anar-se'n cap a BSD. Per què? Perquè sabia que mantenir un kernel modern és un esforç tremendo, i que era molt millor contribuir, com altres empreses fan, en la comunitat de BSD, per tindre un kernel de Unix potent i modern, però el kernel de BSD està amb la llicència BSD, que tu pots agafar el codi BSD, el pots modificar i el pots vendre amb un nom diferent. Per exemple, Apache va exactament amb aquest funcionament. La llicència BSD, la llicència MIT, la llicència BSD s'assemblen molt, eh? I la llicència Apache. I llavors, per exemple, el codi d'Apache el pots trobar en eines com Oracle Application Server o com en l'IBM WebSphere o com en el WebLogic. Tots porten l'HTTPD, que és l'Apache que tots estimem odiar i aquest tipus de coses, no? Doncs el que passa és això, llavors sembla ser que, bé, així com Mac OS o SX, dic l'iOS, porten el NetBSD, porten el BSD com a sistema operatiu de kernel, però és una versió modificada per Apple, amb les coses que Apple hagi decidit posar allà dintre i nosaltres no sabem el que és i acceptem això. Actualment en Android no és així. Android hi ha un kernel de Linux, i de fet tu podries agafar i treure el kernel de Linux i posar una altra versió del kernel de Linux, mm-hmm, i tot funciona.
Però hi ha una reflexió que fa el Carles Mata al grup, que diu que en realitat que l'Android ara mateix era una mica agafat, un GPL agafat per les pinces, diu, perquè el nucli és lliure, però ningú més que Google sap tot el que fan els Google Play Services, que tens tot el dia funcionant en segon pla.
Exacte,
i que si,
exacte,
no tens instal·lat no pots fer una merda.
No, exacte, que aquesta ja va ser una de les coses que va ficar Google. De fet, quan Google agafa i fica els Google Play Services, els van ficar no per poder fer un d'allò de la... poder fer una circunvenció de la GPL, per això ja ho feien, diguéssim, si tu linkes les llibreries de determinada manera, doncs sembla ser que els advocats et permeten saltar-te la GPL, i era el que estaven fent.
En aquest cas, cap entremig,
és com Audacity, per exemple, crec que és GPL, no? Llavors, sí, ell no t'exporta MP3, però si t'instal·les no sé quina història,
l'exportes. Llavors, el que, quan van ficar les Google Play Services, de fet, la idea és, com que tu et compres un telèfon Android, tu compres un telèfon Android i si el teu carrier no et vol actualitzar, doncs no actualitzes la versió del sistema operatiu, però a Google sí que volia poder actualitzar els serveis, perquè és com Google fot diners a través d'Android. Per tant, el que van dir és, ficarem una part que serà el Google Play Services, que s'actualitza sempre automàticament i que és Google qui decideix actualitzar, mentre que el sistema operatiu en general és el carrier el que decideixi pujar l'update. I en aquest cas no era per al tema de la llicència, però sembla ser que d'alguna manera la gent de Google ja en té prou i estan una mica cansats de tindre que seguir les direccions que la comunitat Linux decideix que ha de córrer la comunitat Linux és soberana, Google hi participa, però per exemple IBM és molt fort en la comunitat Linux perquè o Nobel amb com es diu aquells amb SUSE i tal, hi ha moltes empreses, hi ha molta penya que estan influint a dintre de cap on va la comunitat, el kernel de Linux, i Google necessita dir, escolta, jo tinc un producte tan extès com Android o com Chrome, i han dit, doncs ens farem el nostre propi kernel i el farem amb una llicència semblant a la llicència MIT o NetBCD.
Puc fer un petit divagació?
Sí, sí, sí.
És que ara que diem això de l'Android, pues, ja us he ensenyat que m'he comprat un mòbil perquè se'm va morir l'LG G3, i és un Moto 5G o G5 Plus.
Molt maco,
279 euros, és un gamma mitja tirant al teta i té lector d'empremta i tal, porta Android 7.0. I la veritat
quin
és que...
Quin nom és? Nuca? Pasta fullada?
Nuca.
O quin...
Pasta mamada.
Pasta de moniato. Pasta de moniato.
Crec que és Nugat.
És el Nugat.
Nugat. Sí.
Ah, Nugat, o sigui, el pasta fullada serà el proper, no?
Segurament.
Perquè, clar, perquè la P...
el gat és meu i me'l follo.
Exacte.
Hòstia, quina associació hi havia.
Bueno, i la veritat és que em vaig decantar per Motorola. Motorola va comprar Google, oi? Durant un temps.
Motorola va ser de
Motorola
Google, però
se la passen per la piedra a tots, perquè és de Lenovo. Però jo crec que gràcies a que van estar amb Google, tenen un Android quasi pur. I jo em van tant... Pues, que no li fiquen bloatware ni merda...
No n'hi ha.
No, llavors...
Guarrerias.
És meravellós. Llavors, jo estic en un grup que es diu Xiaomi Cat, que és de Telegram i que estem allà uns locos. Sí, no? I em vaig estar a punt de comprar-me un Mi 5.
Està molt bé, Xiaomi.
Però vaig dir, hòstia, no, jo vull l'Android pur. I la veritat és que estic molt content.
L'has netejat ara?
No.
Perquè és com si no tingués editades.
Exacte. És com si no tingués ni vidre.
Pues, que té com un moc que han posat sobre el vidre perquè ja no s'embruti.
Jo li foto unos lametassos aquí.
macOS.
No, macOS no, Android.
Que ràpid, eh?
Bueno, però volia dir això, que Motorola de moment no sé què farà Lenovo, però de moment l'experiència d'Android és molt pura i la veritat és que això mola cacho.
Clar.
I ja podem tornar al tema fer divagació.
Bueno, en aquest cas, doncs, això és que evidentment Slashdot estan dient, ah, és que se van a carregar la GPL. Bueno. Al final és jo entenc la necessitat que té Google de poder marcar la direcció i si surten de... A veure, cap empresa que tingui que fotre uns calés molt grans en el desenvolupament d'un producte, encara que sigui de open source o free software, jo entenc que una empresa com Google prefereixi una llicència open source de l'Open Source Initiative que no de la Free Software Foundation. El tema víric és una mica complicat, perquè és que
sí,
fins i tot...
Complicat tot molt.
Bueno,
sí.
Igualment també tenia una cosa, o sigui, si Google publica el seu fucsi aquest dels collons com a GPL, Google continua podent fer el que vulgui amb aquest codi, perquè és de Google. És a dir, el propietari de la llicència pot fer el que vulgui, perquè la llicència no és una llicència a si mateix.
Sí, sí.
És a dir,
i podria fer un producte privatiu a part. O sigui.
Però en aquest cas el que sí que està fent Google és dir...
Espera, si és GPL això ho pot fer?
Si és GPL i la llicència... No, a veure, el tema és... Google publica, si Google publica, si tu agafes i publiques un programa, el que sigui, vale? Agafes i fas un acudidòmetre, vale? Per determinar els dolents que són els teus acudits, vale? I escrius el codi en Perl, vale? Perquè en Josep Romano estic content, el fas en Perl. i tu el publiques amb GPL, la llicència m'afecta a mi si jo sóc usuari, o vull agafar el teu
com
codi.
Com a autor, autor tu fas
l'autor, el gato és meu, me lo follo.
Jo vaig fer perdre el projecte Fia Carrera.
Hòstia, que bonic.
Es feia unes expressions regulars que o les comentava o al cap d'una setmana no sabia què coi fotia.
I al cap d'una setmana amb el comentari tampoc sabia el que fotia. Una regex.
Expressions regulars ni en Perl, ni en Python, ni amb el que vulguis. Vull dir que...
Les regex són complicadetes. Bueno, en qualsevol cas estem en això, és a dir, Google tindria això, però l'escenari és si Google agafa el fuxi aquest, el kernel aquest dintre d'Android, llavors Samsung o Xiaomi o el que sigui. O els militars xinos, els militars xinos i els fiquen en els Xiaomis, o els Lenovos, per exemple, i en els Motorola pel caso, i poden modificar aquest codi legalment. O sigui, ara si algú agafa una versió...
Quan facin el fúcsia.
Quan facin el fúcsia, perquè o sigui, Samsung pot agafar el codi del kernel que proporciona Google i modificar-lo.
Però
sense
una cosa,
necessitat si de publicar ara, que estan fotent.
Espera. Però Lenovo ara mateix, per exemple, si, amb la GPL, si agafa la GPL, ell afegeix canvis i el fica amb els seus terminals... Està obligat a ensenyar aquests canvis?
La GPL diu que si tu distribueixes el producte has de fer públic el codi. Això és el que diu la GPL. És a dir, tu pots agafar d'això. Si tu agafes un codi amb GPL i en el teu servidor, imagina que tu vols muntar un no sé què és a service en el teu servidor.
Vale.
Si s'executa en els teus servidors i el fas servir tu com a infraestructura,
o sigui que,
no tens que publicar el codi.
Que
però si tu
manera...
vens el software... Has de fotre el codi.
A veure, que igual ara ho farien d'altres maneres, però a vegades jo havia sentit gent que no es fiava molt de segons quines marques xineses perquè a veure si rastrejant el que feies i ves a saber on ho enviava. No
em sorprendria que els xinos es passin la llicència pel forro i que evidentment, a veure, no hi ha hagut cap judici contra ningú perquè és que aquest senyor ha fotut coses en el kernel, s'ha saltat la GPL per l'Arc de Triomf. És una mica, no acostuma a passar, vale? Però si tu vols aplicar la llicència B, la GPL et diu això, és que si tu fas una modificació en el codi i aquest codi el vens en un producte, tu has de fer disponible aquest codi, aquest canvi que tu has fet. En canvi, amb una llicència tipus MIT, tipus Apache, si Samsung agafa i canvia un 20% del kernel de fúcsia
pot
i el
posar...
fica dintre del Galaxy 9, pues,
que per cert es diu Magenta el kernel.
El kernel es diu Magenta, eh? O sigui, la nova versió d'Android serà fúcsia i el...
Tu t'enteres del tònico de mierda o què?
Exacte, sí.
Però llavors, a veure, les connotacions...
Magenta i fúcsia, quins colors més macos, eh? Serà tot així.
Llavors, imaginem que treu fúcsia, que serà un magenta. Quines connotacions té en el mercat?
A veure, en el mercat, en principi, la idea és que et donaran... O sigui, el tema és... Google cada vegada va traient això. Ara tenim el nougat, el proper serà pasta fullada, i el següent serà el que sigui.
Però amb una base diferent. Vull dir, preus no canvien...
No, preus no canvien ni res. L'única cosa és la següent versió, en comptes de fer servir el kernel de Linux, doncs hi haurà un kernel que han desenvolupat internament a dintre de Google, vale? I per tant... que en principi aquest kernel serà open source, però no serà fet...
En principi.
És open source perquè diuen que el trauran amb llicències tipus Apache, tipus BSD, o tipus MIT, d'aquestes que són open source i no són free software. El que passa és que el que et montin a dintre del telèfon no necessàriament portarà això. És a dir, tu et pots agafar i te'n pots anar a BSD i baixar-te un kernel de BSD. I el pots compilar. Però aquest kernel de BSD no és el que hi ha dintre del teu Mac. Perquè el kernel de BSD que hi ha dintre del teu Mac, la gent d'Apple han agafat, han tret coses, han posat les seves coses, l'han compilat i te'l distribueixen.
El Sinerbof ens diu el grup de Mossia la Poma de Telegram, diu tres paraules, DuckDuckGo.
Feu servir.
Que és el buscador aquest que no rastreja, no és com Google, i et diu, el faig anar des de fa 3 anys a l'escriptori de la feina, al portàtil de casa, a la tablet i al mòbil, molt content, i li faig una peineta a Google i la seva manera de convertir-me a mi en el seu producte. I la fa com a proposta, doncs ja la mos colau de proposta. O sigui.
Bueno, sí, doncs ja tenim el DuckDuckGo. Evidentment és això, i llavors ja cada vegada que Google fa o anuncia un canvi, una cosa que possiblement farien, perquè, a veure, jo crec que l'alternativa al Linux, el kernel de Linux ja fa anys que el tenien, ¿vale? Perquè un kernel de Linux tampoc és tan...
La notícia no és tan novedosa.
No està, o sigui, això segur que ho tenia, una altra cosa és que hagin decidit agafar i dir, escolta, és que ho aplicarem, que tampoc s'ha anunciat oficialment. Mm-hmm. Estem parlant de conversacions a dintre de Slashdot. Però...
canvis pels developers significa que ja no hauràs de desenvolupar en Java, és a dir, posaran un altre tipus de...
No, en principi no canvia, no canvia res, és el kernel, o sigui,
és la llicència.
L'Android, bueno, és una instal·lació de Unix, és una instal·lació de Linux, i a sobre de l'instal·lació de Linux hi ha tota la pila d'Android, entre les quals doncs, hi ha el Java i totes les màquines aquestes i tots els serveis que et dona Android per poder-ho muntar en un telèfon. Això no canvia, l'únic que canvia és que han tret el kernel de Linux i han posat una cosa que es diu Magenta.
Amb la qual cosa podran fer el que els hi doni la gana i posar les modificacions que vulguin sense estar lligats a la comunitat.
No, a veure, jo, l'estratègia en aquest cas és, o sigui, a Google li interessa agafar i dir, no, aquí està Magenta i aquí està amb llicència BCD. Magenta és el color. Sí. Magenta és un... Magenta és una merda
que no, és un de continguts a botiga, no, o de què?
És un generador de botigues virtuals i és una merda com un capasso.
Sí, és com un elefant.
Què és un capasso?
Un capasso, és un serró.
Ah, vale. Ah.
És una merda com un piano.
No tallo, és que això és interessant.
És una merda com un hipòdrom. Les merdes poden ser com capaços, com serrors, ja com pianos, com hipòdroms.
Ell mateix està allà.
Vale, bueno, és que em treus el rotllo. Google segurament el que faran seran, faran el kernel aquest de Magenta, el faran open source, vale? Perquè la bona és que hi hagi moltes companyies que estiguin treballant, és a dir, els senyors enginyers de Samsung, els senyors de LG, els senyors de Motorola, els senyors de Lenovo, que estiguin treballant, provant aquestes coses i que puguin enviar patches i revisar-ho, que vagi tot bé, vale? És a dir, hi haurà com hi haurà una línia open source mantinguda, el que passa que possiblement el que es monti en els telèfons, és a dir, tu dius,
hi haurà branques,
Hi haurà, et muntarà una branca
algú
privada.
I potser algú de sobte ja no es dirà Magenta, es dirà Cagarrufa.
No es tracta d'això.
Algú podria fer...
No és aquesta l'estratègia, Carles.
No, però pregunta.
Sí,
algú podria dir, jo a partir de la Conquerona FGPL me hago mi sistema basado en esto,
sí, claro. I ja de Magenta li dic a Solito,
de Google,
sí,
no?
A comptes de Magenta és a Solito, ja està. S'havia fet amb Firefox, hi havia Fox, sí, i tal, hi havia, no sé, l'Ice Whistle o alguna cosa així.
Sí, vale, doncs, sí.
Doncs
la comadreja de hielo.
La comadreja del hielo, te cagues. Doncs el tema és si que Google segur que mantindran la línia de kernel open source, perquè al final l'estratègia d'enginyeria és que si tu tens el codi tancat, tard o d'hora tindràs problemes, perquè els forats de seguretat no es tancaran i perquè tu el que vols és que tots els enginyers, la gent que està treballant amb telèfons Android, pues estiguin contribuint en el kernel. El que passa és que el que es munta en el telèfon no necessàriament serà el que hi ha en la línia de desenvolupament que té tothom, perquè la llicència ho permet. És a dir, Samsung pot dir, jo tinc una cosa amagadeta que ningú veu i que abans de muntar un telèfon la compilo dintre del meu kernel. I tu no saps el que és.
I te rastreo tot el que hagas i más.
I, bueno, exacte, és a dir, perquè ja ho executaràs ja no a nivell d'aplicació o per sobre, sinó que ho executaràs dintre el kernel. Però que, bueno, que des que hi ha els insmods i
home,
aquestes coses...
Home, això vol dir que la capa aquesta de Google Services desapareix...
perquè precisament si tu la capa de Google Services està muntat com a capa de Google Services per poder-la actualitzar sense actualitzar el sistema operatiu.
Bueno, però això perquè tenia el problema del kernel.
Bueno, però hi haurà encara el problema, ara. Jo crec que
no, el problema no és aquest, el problema és que les operadores no actualitzen. O si que això ja, són dos problemes diferents.
Bueno,
i que hi ha terminals que són tan antics que
ja no estàs de capa de servei.
No, això no és necessari. No té res a veure.
No ralenteix el fet de tenir una capa de serveis?
Veure, que el sistema operatiu s'actualitzi és que el proveïdor, és que l'operadora li dongui l'ok en el telèfon. Perquè si jo sóc el senyor Bomistar o el senyor Garrafone, pues jo tinc un telèfon que és Bomistar i que te l'he donat subvencionat a tu, si fins que jo no revisi que aquest telèfon ho va bé i no em trenca la xarxa, no actualitzo l'update.
Però no només també depèn del fabricant, perquè per exemple, jo em compro terminals lliures i el meu LG, el LG G3, estava amb la versió 5, em
exacte.
Sembla. No estava a la 6. És a dir, depèn del terminal.
Clar, perquè és
el fabricant, no el carrier.
Quan Google també tregui la versió pasta fullada, vale, haurà de ser LG que primer miri si el pasta fullada funciona al telèfon,
treu
l'actualització i llavors el carrier haurà d'aprovar.
El problema és que a vegades igual el Nougat ja no et va per aquell model, o hauries de fer un esforç que no li surt a compte.
Bueno, amb la qual cosa, però això hi ha tanta gent que encara van amb Froyo, és el que hi ha, perquè tothom sap que tots els Android van amb l'última
versió. Però jo quina era?
Buffer, la F. Si estàs amb la N, imagina't.
Coño. Muy bueno.
El frozen yogurt.
M'ha vibrat. Pues bueno, que...
Que vale, que sí, si sí, tenia alguna cunya o estàs aquí esmorzant i està menjant el tècnic, està, deixem menjar el tècnic i, sí. A veure, anem a parlar de Tesla.
Vinga, va.
Vale.
Perquè resulta que aquest, aquest estiu, no sé si el juliol o el setembre, hi ha Tesla anuncien el camión. De fet, en diuen el semi-truck, la camioneta. Vale? I van ensenyar una fotografia en el TED així de cara, en plan com de camió amb mala llet. Només. No sé si ho heu vist.
Però és camió o fregoneta?
És camió petit. És camió de cerveses. Baix, és el típic camió aquell que porten cerveses? És el camió de cerveses. I diu que... coses que van dir, et sembla que jo vaig comentar la setmana passada, que deia que el camió... El camió sí, és un concurs d'aquests d'estirar camions, que són d'aquests concursos intel·lectuals, que hi ha gent que agafen, a veure, aquí té el camió més gros, com t'ho he ensenyat-los a Titan aquí, o fent la bola, doncs agafen un camió, l'enganxen amb un altre, i llavors deia, escolta, qualsevol camió dièsel, aquest camió arrossegarà el dièsel en pujada, vale? O sigui, que tirarà molt. Però a més l'estan pensant ja per long range, és allò, distància llarga, és a dir, que no ens estraiem, segurament, igual van a fotre-li 1.000 quilòmetres o 1.000 milles tranquil·lament, a dir, perquè bàsicament, com que és un camió i pesa molt, li fotran moltes bateries i anar-li fotent.
Tesla és una empresa que té beneficis o té pèrdues?
A veure, Tesla el que passa és que la valoració que tenen de borsa és tan bèstia, vale, que han aconseguit tota la inversió que vulguin. O sigui, no estan fotent beneficis,
no.
Però tothom hi vol fotre calés.
És que l'energia solar encara no és rentable, no? O rendible?
No, rendible, com... sí que rendible. Sí que rendible.
Aquí a Espanya no.
Aquí, amb la llei espanyola no. Amb la llei espanyola. De fet, tinc que portar Mossega la Poma amb un senyor que té una empresa d'instal·lació d'energia solar, que de fet és un papa de crisol.
Ah, molt bé. Sí, el Roger.
Ah, exacte, els portarem amb Roger.
I aquests semicamions o camions petits seran, també tindran conducció automàtica?
Exacte. Jo he estat meditant. Jo ja he dit, hi ha gent que medita i té un mantra, i comença a pensar...
Jo també tinc un mantra, em calenta molt per la nit.
Fem veure que no ha dit res, vale?
Això és una flaçada.
Ah, una flaçada.
Cony,
és que... allò de xx, xx. Ah, no, això no és una flaçada.
Dani,
no,
prou,
això no és una flaçada.
Té la pastilleta. Té.
Bueno, jo quan hi ha gent que té un mantra, hi ha gent que mira la fotografia d'algun bodhisattva i tal, jo penso en les estratègies de Tesla. Vale? Llavors, quan anem la valoració, em sembla que la valoració de Tesla actualment a borsa és més que General Motors o Ford.
I què passa si peta la bombolla de Tesla?
Pues si peta la bombolla, pues la gent que ha comprat accions es quedarà sense un duro. De fet, aquesta és la predicció que ha fet en Daniel Julià. Ell i jo tenim com una... En el Google Calendar, amb en Daniel Julià, ell té una predicció que va dir que Tesla petava i jo deia que seria l'hòstia i que seria el millor des del pan tomàquet i em sembla que el 2020 quan hem de quedar un dia per fer un vermut i veure qui ha guanyat, a veure qui paga el vermut. El que tingui raó no paga el vermut. Problema és que si tinc raó allò, és ell el que té l'alerta en el Google Calendar i no m'avisarà. O sigui, sisplau, Daniel, fiques que el Google Calendar també m'eviti a mi, perquè així...
No ho farà.
Sí, que ho farà, home, en Daniel és una persona de...
En el Twitter de l'Elon Musk diu que serà presentat al setembre.
Al setembre, sí. Doncs aquí ja tenim el nostre fact-checker aquí. Molt bé, Doncs jo estava meditant i he estat pensant l'estratègia de l'Elon Musk pel camí elèctric. Primera, i ja l'ha dit, ja la va dir, la long range, i amb un parc que t'hi cagues per poder estirar un parell de trailers, parell de trailers, Però després el tema està, veure, quin és el problema principal que té ara l'estratègia de Tesla? Perquè Tesla té dues estratègies actualment. Una és que són el millor fabricant de cotxes elèctrics, almenys tenen els cotxes elèctrics que tenen més distància i fora de prototips són fins i tot els més ràpids, i algun que fan prototipos i coses rares que corren fins i tot més que els Teslas, però bàsicament són el rival a batre en tema de vehicle elèctric. Doncs l'altre tema és que són els que tenen més sistemes d'autopilot en el mercat. vale? I tenen el sistema més market ready. A més també tenen un avantatge respecte dels altres, i és que com que tenen tots els cotxes, tots els Teslas estan connectats a internet, i a més tenen totes aquestes càmeres, són els que estan recollint més informació sobre conducció, amb la qual les seves, els seus algoritmes, doncs, estan aprenent més i cada vegada és més d'allò. De fet, ja deien que això, doncs, que de cara d'aquí 2 anys tindrien el sistema ja tot el bo que ha de ser, que, no, que d'aquí 2 anys ja ho tenen prou bé. Però el problema quin és? És que hi haurà una sèrie de col·lectius que s'emprenyaran molt.
És que el que t'anava a dir, perquè què passa amb els camioneros?
Exacte.
Què li passa al camionero geek?
Què passa en el camionero geek? O sigui, a veure, el camionero geek... Esclar, llavors, això és, a mi m'ha arribat aquesta il·luminació, aquesta epifania. M'ha vingut a través del meu fill que mira un programa fantàstic del canal Discovery que es diu Camioneros d'Austràlia.
Toma ja.
Vale? Camioneros en Austràlia. Llavors, imagina, camioners a Austràlia allà paraven pel mig del Kalahari ja. Els camions allà.
Kalahari? Està a Austràlia?
No ho sé.
Sembla que no, eh? Amb tant de color rosa li estàs enviant missatges que no toquen. Hauria d'estar mirant camioneres.
Camionero, de moment ell va mirant camioneros d'Austràlia. Vale? I una cosa encara molt més friki que es diu Mi família vive en Alaska, que ja és algo hosti, increïble. És tremendo. No sé si ho heu vist. És digne de veure un dia, us assenteu davant del d'allò i dius... El programa és que i després hi ha el Fast and Loud, que també mola molt.
Mira, Miquel Àngel, per favor...
No, que està a Àfrica, però...
Llavors, quin és el desert? Que hi ha un desert superxungo que està en l'oest d'Austràlia, que es veu que és l'hòstia.
Bueno, mentre ho comprova...
Aquí tenen l'hòstia fact-check.
Tu veus el programa aquest.
I llavors, clar, al final, perquè jo li vaig dir al meu fill, escolta, però aquests camions es conduiran sols. I el meu fill de 7 anys em va dir, papa, però és que aquests camioneros no estan tot el dia conduint. Tenen que resoldre molts problemes. Quan el camió s'embarra, quan una ruta està tancada, quan hi ha problemes, hi ha inundacions, hi ha vaques enmig de la carretera, coses d'aquest estil, i és quan han de resoldre problemes. I a més també han de vigilar la mercaderia, han d'arribar, han d'assegurar... És a dir, el taxista, amb tot el carinyo pels taxistes que escolten Mossega la Poma, que no crec que escoltin, no tenim tants taxistes com jo que sé, el Justo Molinero en el nostre audiència, però segurament algun taxista deu escoltar Mossega la Poma i l'estimem perquè ens escolta, però el valor afegit és més fàcil, o sigui, si jo aconsegueixo que un cotxe es condueixi sol, gairebé entre un sistema de tipus Apple Pay i el cotxe que es condueix sol, ja tinc el taxista substituït.
És el que deia Yuval Noah Harari al llibre Sapiens, que diu que la robòtica doncs, substituirà molts treballs especialitzats, però que és molt difícil que amb la robòtica fer algú, per exemple, un recolector cazador, que era algú que sabia fer moltes coses diferents.
Clar,
llavors ja és més complicat.
Clar, tu tens un camí... El col·lectiu dels taxistes al final no estan donant massa més valor afegit, que és agafes una persona, hola, buenas.
Per cert, avui jo he vingut
en taxi. El servei màxim que et pot donar és ficar-te les maletes a dintre del...
He vingut en taxi i a part que era
conversa.
Super antipàtic el senyor, estava jo a Plaça Universitat, i li dic Campus Nord UPC, i em comença a tocar el GPS. I jo dic, cago la puta. I quasi que se'm desvia, dic, no, ha de girar per aquí. I jo li dic, mira, li he dit jo la ruta, saps? Diu, busca ja pel GPS, me vas a cobrar més, cabron?
No.
Bueno, con cariño.
Ramon.
Però és que no, n'hi ha que són molt simpàtics,
Però... Jo he tingut converses fantàstiques amb taxistes a Madrid, per
exemple.
Però
li ha hagut de dir jo la ruta, saps? I dius, hòstia, nen, o sigui, taxista a Barcelona, no saps anar a la Plaça Universitat, a la UPC, o sigui, tenim un problema, no? O sigui...
Bueno, a veure, pot ser que te vulguis colar, però també hi ha molt de taxista nou, Jo els darrers taxis que he agafat, la majoria són només que m'he quedat sense feina i això és el que m'ha sortit.
Però això és el que hi ha molta gent que fa. Però clar, és una feina... O sigui, si jo vaig a treure el Tesla taxi, tinc un problema, perquè els taxistes el primer que faran serà cremar-me el Tesla. I ho veurem, ho veurem tard o d'hora quan comencin a sortir cotxes tipus Tesla o tipus que es condueixen sol i que comencin a fotre serveis de taxis, hi haurà gent que se'ls voldrà carregar. Però en canvi, el camioner, per exemple, un camioner que tingui que vindre des de Suècia fins a Matadepera, val? Imagina't, Matadepera, Suècia, d'entrada no ho pots fer d'una tirada.
Correcte.
Vale, perquè has de fer parades. Alguns van dos camioners per anar...
No fas parades perquè el ser humà ha de descansar, però si és...
No, legalment. O sigui, hi ha gent que té dos collons
Marc,
i s'agafa...
Marc, tens raó, però jo crec que a la llarga també seran previsibles.
Sí, però d'entrada és...
Igual pel desert d'Austràlia no, però per Suècia, Mataró, ja veuràs com hi repostaran en gasolineres, que igual que ara hi ha el camió aquest de les escombraries, que l'únic que fa el conductor és parar-se, pica un botó i recull i ho buida, hi haurà llocs on es posarà la mànega, es connectarà i es podrà controlar per seguretat.
Però segueix el meu argument. Si jo tinc un, si jo soc un propietari d'una empresa de transports i tinc un camió d'alumini que em ve des de Suècia fins a Matadepera, vull que hi hagi un senyor allà dintre, a ser possible que sàpiga arts marcials i que tingui... A ser possible que, i que porti una retallada a sota del dallonses, perquè com et fotin un camió... Jo conec un que es va arruïnar perquè li van fotre un camió ple d'alumini, vale? I jo dic, tu vols aquest camió i a més... Clar, si potser tinc que portar dos conductors...
Sí, que seran Steven Seagals, no?
Un Steven Seagal, que ara l'estimen molt a Ucrània, perquè doncs tu agafes un Steven Seagal, doncs el camioner pot estar vivint a dintre de la casa. Pots muntar un vale, camió que sigui com una robot.
Ara jo, tu, mira, et fiques un robot humanoide, no un robot humanoide com aquells que vam veure que saltaven no sé quants metres i que feien una por, que anaven per damunt la neu i per escales, saps?
No resolen problemes.
No, hi haurà vigilants itinerants. És a dir, cada ciutat o cada província o cada tal per on passin els camions de la ruta que hi hagi, hi haurà un senyor Marc, contractat que estigui alerta per si té algun camió. Redueixes costos...
Exacte. Si s'estan fent operacions quirúrgiques, un tio que està a Minnesota i està operant un tio que està a no sé on, remotament, tu no pots tenir un robot amb càmeres i que si hi ha algun problema tu veus per àudio i veus per càmera vídeo el que està passant, saps?
D'entrada, jo crec que l'estratègia és l'Elon Musk pot presentar un discurs suficientment interessant als camioners per dir el camioner encara fa falta, vale? Perquè rebentons, resolució de problemes, moltes coses poden passar amb un viatge d'uns quants milers de quilòmetres. No és el mateix fer un viatge per dintre de Barcelona si jo tinc que agafar anar d'aquí.
Cert, cert. Els hi dona unes dècades més de vida.
Va, els hi dona unes dècades, bueno, suficient fins que s'ajubilin. És a dir, i a més, d'alguna manera, fins i tot li pot donar una mica més de qualitat i més de confort en la seva feina, perquè si tu no tens que estar pendent de la conducció quan estàs en el cotxe, doncs pots estar... Doncs, que sé, pues jugant al Candy Crush o escoltant Mossega la Poma o fent podcast, vale, com el Caminer Geek, vale, doncs no és una altra història, és a dir, pots valoritzar la teva feina diferent. És a dir, és una persona que viatja dintre el camió, que s'encarrega de la intendència del camió,
no?
Que s'encarrega de la intendència del camió, que és el que sap on té que anar, que s'encarrega de que quan d'allò, i que potser tots els processos, diguéssim, de força bruta, manuals, repetitius, com fins ara era, doncs, a veure, a conduir un toro. Vale?
Sí, sí.
Però no un toro que ja... conduir un toro ara ja es van automàtics, però algú té que anar a veure, està tot correcte, no hi ha cap problema.
Sí, però quants toros hi ha automàtics i quants que ho controlen?
Actualment hi ha molta gent que controla, que estan portant els toros, molts passaran a ser automàtics.
No, però vull dir, la gent que deixés automatitzar-ho, quants senyors estan controlant a quants toros, saps?
Sí, també.
Per tant, que redueixes...
Exacte, bueno. Però llavors, en aquest cas, el col·lectiu de camions és un col·lectiu que pot veure amb bons ulls, perquè amb ells els hi traurà una part de la feina que no els hi agrada, que seria allà anar conduint, o potser sí.
Te gusta conducir?
Te gusta conducir, però sí o no, i potser comportes 12 hores allà seguides, allà de fet això és il·legal, però pot canviar la teva feina.
L'Elon Musk, que... per molta pasta que tingui i molta seguretat, si es posa en contra a los taxistes i a los camioneros, su seguridad peligra,
Bueno, i els russos se'ls volen carregar i una pila de gent se'l deu voler carregar perquè està disrompent una pila d'indústries. De fet, ell va dir en la seva biografia que la seva família tenia por que els russos se'l carreguessin perquè el que havia fet de SpaceX era baixar el preu dels coets russos, que a veure, que els russos tenien els coets baratos perquè els missils nuclears dels anys construïts als anys 60 i 70 doncs els estaven reaprofitant
Apple refurbish los MacBook Pro
per ficar satèl·lits en òrbita i clar, però llavors en tenien uns quants encara per tirar i el que ha fet l'Elon Musk amb SpaceX és baixar el preu, amb el qual ja té el
està fent amics, l'Elon.
Però jo crec que en aquest cas amb el camió aquest es vol guanyar una part de, és a dir, un segment molt concret. O sigui, no han tret la Tesla furgoneta, que seria lo fàcil, perquè una Tesla furgoneta la podries treure, però clar, els furgoneteros igual no estan tan contents.
Però també tens el problema de que quan has de parar en doble fila o quan no hi ha doble fila enmig del carrer i llavors després es
carrego... Això és una habilitat dels furgoneteros, vale? se'n diu la quadratura
menys,
dels testicles.
Menys adequat.
La quadratura dels testicles. No? A més, mola molt perquè se't paren allà davant teu i es posen i dius, escolta, sisplau, pots sortir d'aquí? Dius, que estoy trabajando. I dic, on penses que vaig? Gilipolla!
O sigui, fent amics, eh?
No, és que estoy trabajando i jo me'n vaig jo
de vacances.
Aquí tots ens estem tocant el nas, cony. Aparca, busca, no, és que estoy trabajando. I, molt bé, fantàstic. És lo que és
però clar, que tu podies fer la furgoneta que conduces sola, però luego quien va a portar la mercancía, no? Vull
dir, la mercancía.
Clar. La mercancía són, no,
amb un dron, amb un dron, hòstia, no ho van dir que hi havia un...
Amb drons.
Pues ja està, van per... No, drons, i tornen, i ja està. Mira, Elon, me das una comissió.
No, això és una altra, és a dir, per què hi haurà furgonetes si tens a l'Amazon que et reparteix?
Jo aquest matí estava llegint un article del Garry Kasparov en el New York Times que deia Learn to love the AI, aprenem a estimar la intel·ligència artificial, i ell diu que, perquè ell és la persona que va perdre la batalla de la humanitat, sí, contra els ordinadors amb la partida d'escacs contra el Deep Blue, i ell diu que no, que bueno, ell ara ja va canviar la seva actitud i tal, i ell diu que dir que la gent es quedarà sense feina massivament per culpa de la intel·ligència artificial és com dir que ens quedarem que perdrem feines d'enterramorts per culpa dels antibiòtics. Ell és de la tesi aquesta, els que diuen que sortiran tot tipus de feines diferents, però moltes de les feines, i també diu una cosa, diu que és ara, per exemple, gent com jo ens queixem o volem transformar-nos en gent que fem coses amb les mans perquè hem deixat de fer coses amb les mans. I, esclar, està molt bé dir que tens ganes de fer coses amb les mans, vale? Quan ho tens tot automatitzat i tots els serveis. Si tu estàs en un país, jo que sé, com Uganda, on tens que estar treballant amb les mans tot el dia per poder menjar, vale? Doncs potser no tens tantes ganes de fer coses amb les mans. Està molt bé fer coses amb les mans com a hobby, però no com a necessitat.
Clar.
O sigui que potser d'això és curiós.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Doncs bé, continuem a la tertúlia 100% tecnològica.
Hi ha xocolata, però veig que allà sota...
El Dani es queixa. Com...
Hòstia, hi ha xocolata.
Hi ha una altra... tableta.
Vinga, seguim.
Seguim. Tenim més temes. Tenim un tema que té a veure amb Windows 10. El senyor Marc Alí ha proposat un tema de Windows 10 i portàtils d'educació. Marc,
vinga,
perquè tenim els famosos Chromebooks que normalment la gent està molt contenta. Recordem que als Estats Units els Chromebooks superen con creces els iPads en quant a ús educatiu. Poca broma, faciliten molt la vida de lo que són els professors i administradors, poden fer coses tan xules com que els alumnes no puguin navegar en modo privado, en modo incógnito, es poden fer un munt de coses a nivell centralitzat. Llavors, el Marc ens parla de Windows 10 i portàtils educatius.
Mentre menjo xocolata.
Mira,
il·lumina-nos.
Jo soc moderador de la comunitat de Google Educators Group d'Espanya, i aquest divendres i dissabte passat van fer una trobada de Geek Spain. M'acaba de treure la xocolata.
Tia,
menja. I les coses que venen en educació basada en Google, en Chromebook, és brutal.
Es caga la iaia, no?
Brutal. O sigui, ni Apple ni Microsoft, de fet Microsoft, bueno, tampoc vull tirar pestes, no? Però dona la sensació que no sap massa bé per on va el mercat, no? Hi ha altres coses com Surface i coses d'aquestes que no acaben de quallar.
A veure, crec que el que han tret és una cosa que en diuen el Windows 10S, vale? I el que fan és que han iPaditzat el Windows 10. Vale? Això ho diu el teu amic en César.
César Corcolés.
Sí, que ha vingut aquí a Mossega la Poma, vam estar-ho parlant, m'ho va explicar per Twitter. Diu, deia, Windows 10S, la iPadització de Windows. I què vols dir? M'ho va explicar. I bàsicament és, si recordarem quan van treure el Windows 8, van treure una merda com un capasso.
Hòstia, sí.
El Windows 8 RT, que era terrible, era algo infumable. Terrible, era terrible, infumable. on bàsicament intentaven convertir, fer un Windows per fer anar la primera Surface, que bàsicament era un competidor directe de l'iPad, però no era un competidor, perquè un pot, era un pot tremendo. Primer perquè Windows 8 era un pot i perquè la idea de l'RT era encara més pot. Llavors ja en el 8.1 ja no va sortir l'RT i ja se'n van oblidar, ha sigut una mala idea, ens en oblidem i tal. Però ara que tenen el Windows 10 han tornat a la idea aquesta, perquè hi ha una part molt important i és el tema de dir, ara que Microsoft ja té un App Store com Déu mana, bueno, o no,
no
tinc ni puta idea, perquè de veritat és un
l'ecologia d'apps que hi ha al voltant dels iPads és excepcional, és brutal, porta com 10 anys d'avantatge davant d'un Surface. Llavors resulta que els Chromebooks estan entrant amb molta força inclús a infantil, perquè ja són híbrids, un Chromebook es pot convertir en tauleta. Clar. I li pots instal·lar aplicacions, i a Microsoft
d'Android,
que també té unes quantes aplicacions d'educació,
alguna n'hi ha.
Les més genèriques i les millors estan allà, amb la qual cosa a Microsoft l'únic que se li correix és fer una còpia d'iPad que està perdent quota de mercat a marxes forçades en educació.
Sí, però bàsicament el que volen és, el que fan amb aquest Windows és, però ja no és, no estem parlant que hi hagi una tablet, és simplement dir, el que fan és dir, anem a treure una versió de Windows on només et puguis instal·lar coses que estiguin en l'App Store de Microsoft, i a més hi ha eines administratives de forma que els administradors de l'escola puguin capar el que es pot executar i a quines hores, etc. És al final una mica la petició que estan.
El que passa que Microsoft no entén que ja no es treballa amb instal·lacions, sinó que es treballa al núvol.
Mira, aquí a Espanya va passar una cosa molt xula, que va ser que estàvem, hi havia, per exemple, aquí a Catalunya, hi havia una bogeria amb el tema del programari lliure, hi havia la gent de Bucatix, hi havia una versió de Linux en català que es
preparava
Linkat,
aquí, Linkat,
superbé, encara hi és, sí, però ara no tenen tant de finançament com en llavors, hi havia l'Agència Catalana del Programari Lliure i es treballava molt, i un dia quan
el projecte Educat,
i un dia quan va aparèixer el Plan Avanza, que van dir que s'havien de posar de llonces portàtils a les escoles, va vindre el Bill Gates, es va fer una foto amb el president de la Generalitat, que et sembla que en aquella època era el Montilla, i van dir, vinga, Windows pa todos i Toshibas pa todos, i es va acabar l'arròs. I llavors Microsoft aquí sap que foten trapis d'aquests, i en aquest cas una de les coses que es va veure és, primer de tot, es van donar uns portàtils, però bàsicament hi havia les directives de, és un portàtil que el papa el té que pagar, o té que pagar part, perquè part la paga l'escola, on hi tinc ficat els llibres de textos escanejats en PDF, però que els pagues al mateix preu.
No,
no?
Mentida.
Més baratos?
Els llibres digitals, molt més barats.
Molt, o sigui, més barats.
El tema és que el que ha de pagar, el que ha de pagar, sí, un alumne, sí, en llibres, a la secundària, és una burrada. Llavors,
i a primària.
I llavors el tema és que feien aquest pagament durant un temps amb el projecte Educat 1x1, la meitat la subvencionava, crec que, la Generalitat de Catalunya. I llavors li acabava sortint més a compte al pare, perquè suposem que valia 300 euros, el pare pagava, o la mare, 150 un cop, i després, depèn del lloc, jo conec que es pagava una llicència per llibres digitals, posem 30 euros a l'any, que 30 euros és el que et valia un llibre de text.
Clar, perquè el dels llibres, llavors, de text és un latrocini organitzat.
Per el poc que jo sé, es veu que aquests llibres digitals, almenys al principi, eren com, bueno, no acabaven d'agradar, no eren el mateix. I
eren un xurro.
Molt professorat estava acostumat al llibre de text de paper. Hi ha alguns que s'adapten més ràpidament, altres no tant. Total, que en alguns casos ningú feia servir els portàtils. Els alumnes tenien portàtils i no els feien servir. Que diu, paqueta que no pot.
De fet, en les notes del programa hi ha un blog que vam crear en Dani i jo, que de fet ens van encarregar certes, sí, persones, senyor, un informe, i on expliquem tot això i les estàndards que es van fer servir, tot això. El problema va ser que les editorials van agafar els diners i van córrer, i van fer un contingut de molt poca qualitat. Van ser bàsicament una digitalització dels continguts que ja estan als llibres, sense afegir pràcticament res, excepte quatre animacions per quedar bé, i punt, no, es va
ara,
fer.
Les editorials ara tenen un greu problema, perquè si s'utilitza l'ordinador, són professors que utilitzen l'ordinador amb continguts propis, però qualque cosa, les editorials no saben què fer, perquè tenim un contingut que no vol fer servir ningú i el nou l'estan generant els professors.
Això estan pagant pels pecats que estaven fotent, perquè es va instaurar, diguéssim, en la indústria la pràctica de canviar els llibres cada any perquè els llibres no es puguin vendre de segona mà ni perquè els germans se'ls puguin
passar. Això és voler estirar el model que s'està ja acabant, que és aquest d'editorial, de continguts, quan en un món d'internet, doncs, no té tant sentit.
Però llavors, Microsoft, una miqueta d'això, doncs, ja sap les limitacions limitacions que hi ha, i llavors això està encarat en aquest mercat on diguéssim, el portàtil no és del nen, sinó el portàtil és de l'escola perquè l'administra l'escola, i en aquí hi ha algun tipus de subvenció, algun tipus de cosa, aquest tipus de mandangues. Evidentment està el que tu dius, que el Chromebook ja està permetent això, amb unes màquines d'un preu molt més baix.
Jo li veig la sortida un...
El que passa que evidentment...
un desavantatge important, eh?
Sí, però, Windows, si tu, o sigui, però si tu estàs
l'únic dintre... avantatge que puc veure és que els alumnes i alguns professors estaran més familiaritzats amb Windows, que bueno, Windows també, la gent venia d'XP, de Vista, de l'8, luego el 10, i va canviant i es van queixant bastant, perquè ara el botó, te quito el botó d'inicia, te'l volvo a poner i al final me mareas.
El principal problema que té la suite de Microsoft és que no és cooperativa, no és col·laborativa, és a dir, no està al núvol.
Hola, Office
365. Sí, però...
L'actual sí, eh?
Sí, no, però això té un cost de per llicència brutal.
Bueno, però en les llicències educatives ja saps que són com les drogues a la porta de l'escola.
Sí, però no han aterrissat encara amb referència.
No, sí, aquestes ja les han ficat, ja et fiquen les llicències de tots els Windows i tots els OneNote i tots els que vulguis.
Heu vist aquells anuncis de Microsoft i Apple on surten... Estan parodiant aquells anuncis que Apple fa anys sortia un tio i llavors...
Sí, a la MPC amb Mac.
I ara fa el mateix, però és Microsoft qui li fot canya i, per exemple, surten dos tios allà en un partit de béisbol, un amb un iPad i l'altre amb una Surface, i diu... Està per una videoconferència i diu, necessito esto, diu, espera un moment, i no pot fer multitasca bé, tal, i l'altre fa la multitasca, té la finestreta, tal, saps?
Però els alumnes són unitasca, no són multitasca.
I et diu també que la Surface pot executar l'Office de forma nativa, mentre que l'altre, bueno, i coses així, no?
L'iPad també, ara, eh? Bueno, igualment... a veure, el que sí que hi ha aquí es veu molt clar, és que tant Apple com Google com Microsoft estan intentant captar el sector educatiu, perquè al final es vol dir que estàs agafant els hàbits d'ús dels usuaris del futur, vale? I també hi ha una altra cosa, i després és el que ens diuen, que el Bill Gates i el Larry Page i companyia, fins que els nanos no tenen 12 anys no els estan donant accés a tecnologia i menys a classe. Vale, o sigui, en una època els nens el que tenen que fer és embrutar-se les mans i escriure amb els dits i llegir i subratllar i dibuixar
i fer fang
i d'això.
Tot i que la tecnologia també està bé posada amb comptagotes.
No, però o sigui, a veure, el problema que, o sigui, jo vaig accedir a l'ordinador a partir dels 12 anys i em va anar fantàstic i em vaig aprendre sol i va ser una època perfecta, però no crec que hagués sigut una bona idea que accediria abans i desenvolupar certes habilitats
abans. Aquest
és
el problema que estem tenint des de fa uns anys.
I ara hi ha com si diguéssim la necessitat de donar tecnologia a nens de menys de 12 anys. Escolta,
sí,
a partir de l'ESO dones-hi tota la tecnologia que tu vulguis.
Però hi ha gent que es pensa que si no, no estarà preparat. No?
Però això és
mentida.
Això és allò que aquella gent que diu que la universitat comença a la guarderia... És a dir, no, la guarderia comença a la guarderia i la universitat tampoc és per tirar coets. Vale? O sigui, que allò és dir... No,
per,
no...
per això ja tenim SpaceX, no?
Exacte. Sí, sí. Molt bé!
Molt bé.
I bueno, doncs això, és que Microsoft estan tirant cap a xonses.
Bueno, jo hago previsión a lo Daniel Julià, jo digo que Chromebook se van a comer a...
No, és que ja
sí, però el problema està que si tu et fiques dintre Chromebook, el que vol dir és que fiques el nen a dintre de Google, ja és...
No, però és que igualment, és a dir, tu tens un iPad i utilitzes ecologia Google, i tu tens Microsoft i utilitzes tecnologia Google.
Però assumim, d'alguna manera estem tots assumint per omissió, que tots estem googlificats.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Perquè la gestió interna de col·legi és molt més fàcil. Són els únics que tenen una gestió...
Sí, a veure, la gestió està molt bé... Al final és sempre conveniència, però és allò que deia el que estava dient el Sinerbov, que ella fa servir el DuckDuckGo i evita l'ecosistema Google, perquè no vol ser... li fot la peineta a Google,
ja, però,
perquè no vol ser part del seu producte.
Però
sembla que
excepció.
Per defecte tots haguem d'estar googlificats.
Ja, però
que a mi m'agrada molt
pensat,
Google,
Jo ho he pensat, sí. Marc, però si ara haguéssim de renunciar a tots els serveis de Google i buscar alternatives... Sí, la de temps no que hauríem de dedicar, per exemple, OpenStreetMap, no sé què, tal, hauries de buscar-te, instal·lar-te, mirar com funciona, interfícies diferents...
Jo faig servir els maps d'Apple, em van més bé.
Bueno. Sí, però mira...
En l'iPhone és més usable els maps d'Apple.
Serveis de Google per educació, tens emmagatzematge infinit, usuaris infinits, tots els serveis són gratuïts, els de pagament, tots. És a dir, per una escola...
Sí, el que les empreses paguen no sé quanta pasta l'any, per educació és gratis.
Clar, les empreses ho suporten tot i per educació és gratis, amb espai il·limitat i il·limitat d'ús. Vull dir, això no ho tens amb cap.
Les drogues a la porta de l'escola són gratuïtes.
També.
No, però, evidentment, però després...
Però són serveis que funcionen.
Però Google està fotent, té un manipul d'informació del comportament de nens encara que no estiguin, diguéssim, vinculats i que estiguin depersonalitzats i que no estiguin vinculats a la persona, saben una pila de coses sobre el que passa amb els nens. Vale? És com allò que deien que Facebook sabia qui guanyaria les eleccions, i ara sembla ser que el Zuckerberg, el Zach, de tant en tant es presenta per sorpresa a casa de persones. I hi ha gent que els diuen, escolta, mira, vindrà un filàntropo milionari de Silicon Valley i vindrà a casa, però tu no et podem dir qui és fins 15 minuts abans. Vale? I ho vale. I llavors a casa d'una família normal, i llavors de cop i volta se'ls presenten uns senyors, els hi munten un càtering, perquè evidentment el Zuckerberg no menjarà el menjar que tu tinguis a casa teva, perquè encara hi ha nivells, els hi munten un càtering, i llavors se'ls presenta el Mark Zuckerberg allà, hola, bueno, soy el Mark Zuckerberg, tinc ganes de parlar amb vostès. I llavors
I de què parlen?
I no se sap de què parlen, però ja els hi van dir que si preguntaven, el Mark Zuckerberg no es vol presentar per president dels Estats Units. Si us ho pregunten, dieu-los que no.
Que no.
Vale? O sigui, ho teniu clar. Vale? Ahí lo dejo.
Bueno, és una forma. Qui també ho feia era el segon de Steve Jobs, l'altre quin era, Wozniak. En Wozniak també anava a casa de la penya.
Sí, però en Wozniak es presentava i deia hola, buenas.
Feia les entregues dels productes.
Feia les entregues dels productes i el convidaven a beure i a sopar, i si feia falta es follava la filla. No, no hi havia... Aquest sí que compartia. Dic, el Wozniak és un tio alegre i sense problemes, home, tothom estima l'Steve Wozniak, home. Diu, aquest és el que va concursar en els Dance with the Stars. Allò, mira quin baila, ara mira quin baila, doncs, als Estats Units, i el fotut és que tothom el votava i ballava fatal, no, com un teletubi, i el que els hi va costar que no guanyés, o sigui, la cadena tenia problemes, com és possible que estigui passant, i va arribar a la final.
És com aquella cançó...
I no va guanyar de miracle, i amb gent que s'ho currava, que dic, ah, ell, sí, però s'ho passava, però tothom...
Bueno, com allò de l'Eurovisió, no és el xiqui-xiqui.
Sí, però aquest cas era el...
Que per ser el xiqui-xiqui, es veu que ho van fer en plan... Va ser
era el gilipolles, no?
Sí, es van fer... La primera vegada que es va fer rotllo votació per internet, a veure qui anava, i sembla ser que es va instigar des de Foro Cotxes.
Han trolejat una
des de Foro Cotxes van promoure que es votés això, i llavors a partir d'aquí va tenir un èxit i tal, i el Buenafuente a partir d'aquí no sé com, i estaven picats perquè Buenafuente mai va dir al seu programa que això ho havien mogut des del bon inici, i va tenir, es van posicionar perquè ells ho havien dit, venga, vamos a porque está tal, saps? Sí, sí.
Bueno. Escolta'm, també volíem parlar d'algo així d'Steam, no?
No, STEM.
STEM.
Sí, perdó. STEM. Science, Technology...
And Mathematics.
Sí, l'altre dia vaig...
I la E de què era?
Technology.
And Mathematics.
Ah. Sí, l'altre dia vaig estar escoltant una cosa que jo us volia preguntar, vosaltres que sou professors i com que estem amb el tema de l'educació. És, en les escoles que estem, que s'està treballant el tema de l'STEM, ¿vale?, no se n'està fent un gran massa?
Sí, clar, però és que en educació tot són modes.
No, exacte, sí, o sigui, clar, el problema és a nosaltres ens van agafar i ens van explicar la filosofia dels clàssics, i hem fet tindre que fer llatí, que és una cosa fantàstica que tots necessitem traduir paràgrafs de la Guerra de les Gàlies.
Jo me'n recordo de Taque era calla.
Taque.
Sí, i Taque te calleu.
Encara es fa això, eh? Jo ara avui estava amb història clàssica i estàvem parlant dels déus i d'on sortia el dimarts, de quin déu ve el dimarts, i cada dia un déu diferent.
Sí, sí, sí. Pues ara em volaria saber llatí per traduir a Sèneca, oiga.
Clar que sí, directament des del latí.
Bueno, llavors és que ens vam fer filosofia i...
Doncs el tema que hi ha és, hi ha gent que s'està començant a... L'altre dia estava escoltant amb una futuròloga, una senyora que ha escrit un llibre que es diu The Signals Are Talking, cony.
Talking.
The Signals Are Talking.
The Signals.
The Signals Are Talking. Les senyals estan parlant, i ara en Carles Canyó verificarà.
I jo lo veo todo y lo sé todo lo que passarà.
No, aquesta senyora és una senyora que té una metodologia per fer de futuròloga, i es dediquen a agafar i tenen una pissarra blanca i
Big data.
Sí, exacte, una pissarra blanca.
Hòstia, tens raó, Marc. Signal.
Doncs els... Esclar, cony.
No li donis la raó.
Poca fe, tio.
A veure, prou, seguim.
Home de poca fe. Bueno, doncs... l'home de poca fe aquest, doncs aquesta senyora doncs estava parlant precisament d'aquest tema, dic, si la tendència de cop i volta és que ara d'alguna manera estem deificant la tecnologia, i llavors ens ha començat a picar molt el cul, vale? I estem dient, no, és que tota l'educació té que estar basada en STEM, hem d'ensenyar ciència, tecnologia, matemàtiques i tal, i d'alguna manera tot el que són les humanitats s'està com depreciant, s'està com devaluant. Què és el que passa quan això ho projectem 30 anys en el futur i quan hi ha gent, diguéssim, que estan fotent coses, però nosaltres estarem jubilats, jo que sé, jugant a la petanca i tal, i ara m'he imaginat el pare jugant a la
petanca. No, però tindrem uns robots que nosaltres des del mòbil, rotllo Angry Birds, farem, perquè no tindrem força.
No, i... no, aquest senyor estarà fotent ultramaratons amb 80 anys, o sigui, i nosaltres donant palmes. No, què passarà d'aquell quan la gent que tingui, diguéssim, la nostra edat, que són els que estan agafant i engegant empreses i fotent coses, tots siguin tecnòlegs i diguéssim que siguin uns analfabèsties en temes d'humanitats?
No, però per començar no tots són tecnòlegs. Hi ha gent que continua volent fer humanitat, psicologia,
però la tendència no és aquesta, perquè hi ha una por generalitzada de que si no ensenyem aquesta
tecnologia,
ciència, no ens sabrem moure pel món.
Jo el que veig és que per molt que es vol potenciar l'STEM als llocs,
no n'hi ha.
El nano o la nana que vol fer psicologia o humanitat, o sigui, tu ja li pots fer activitat, igual però, enganxes algun, eh?
Això,
no dic que no.
Això de l'STEM queda molt bé en el discurs educatiu.
Aquí a Catalunya, diguéssim, no està molt ficat. Hi ha gent que s'està parlant. Als Estats Units sembla ser que hi ha escoles que són escoles STEM. Vale? O sigui, així és com aquí abans hi havia que tu podies, pots anar als jesuïtes, vale? I bueno, deixem-ho estar...
Haurem de posar les reixes de cavallo...
Bueno, vale... tu pots anar als jesuïtes i t'ensenyen una educació més aviat clàssica i tal, i et posen mirant cap a Cuenca, doncs sembla ser que allà als Estats Units hi ha escoles que són d'STEM i estan tot el dia amb l'STEM i així estem.
La tecnologia ha de ser el camí, és a dir, ha de ser l'eina per arribar als llocs. Llavors, l'STEM està molt bé, però l'STEM s'ha d'utilitzar com això.
I després, en aquesta línia d'aquest pensament, jo que també estava meditant mentre meditava en els camions de l'Elon Musk i tot això, estava veient una TED Talk de l'altre dia que passa... on es mencionava el tema següent, és a dir, quan pensem en el futur, sempre es pensa a partir del paradigma del moment. Vale? I actualment, pràcticament quan ens pensem en el futur i en com serà el futur, sempre, actualment, és que ni ens ho plantegem, pensem en què passarà amb la tecnologia, és el que fotem aquí posarà la poma cada setmana, amb els camions de l'Elon Musk i SpaceX i el Boring, i abans parlàvem de l'iPhone i això, i l'havem encertat tot, vam dir que en el futur no hi hauria ni homes ni dones, sinó només gilipolles amb el mòbil tot el dia, i vam encertar.
És veritat.
Vam encertar, ara parlem amb lo de l'Elon Musk i l'aposta amb d'allò. Però quan pensem en el futur només pensem a través del filtre de la tecnologia, i en canvi fixem-nos-hi que en els últims 10 anys que hem estat fent mossega la poma hi ha hagut uns canvis socials, polítics, empresarials tremendos, vale? En què no ho parlàvem. Mentre nosaltres estàvem parlant de si els telèfons eren prims com ratlladors de formatge o quines aplicacions s'havien de portar, no estàvem tan atents a quines coses passaven. Hosti, collons, que a França acaba de votar el 35% a l'extrema dreta. Ja ens agradaria que aquí a Espanya només el 35% votés l'estrella de dreta, però bueno, això és un altre tema. Vale? Això ho deia el Benjamí Mijous.
Llavors, l'educació està completament biaixada, és a dir, té de cop i volta tendències que aparten moltes coses.
Sí, però en el futur estarem tots com una
mica idiotitzats. I mira que estem amb el rotllo aquest de les escoles creatives i el talento i el primer elemento i el no sé què, no sé quantos, però no es fa res. Llavors, hi ha modes molt bèsties. I ara el que ens entra la següent és la neurociència. Ara, si no apliques neurociència, no ets ningú.
No eres nadie.
Llavors, passem d'STEM a neurociència. I d'aquí 2 anys serà una altra cosa. I llavors, hi ha com una espècie de
moda. Conclusió, ens hem d'inventar una tendència i forrar-nos.
Sí.
Per vendre-la.
O robar bancs. O robar Apple. Poca broma.
Ah, que era l'altra cosa que volies comentar.
Els senyors d'Apple. Què tenen els senyors d'Apple? En cash.
Sí.
Tenen 250.000 milions de dòlars.
Collons.
O sigui, és una miqueta com els meus avis que van viure la guerra, vale? I que llavors d'alguna manera sempre tenien la despensa plena, rebentar la nevera plena, rebentar i tal. Nosaltres anem a la nevera i tenim mitja llimona allà de llonces i un parell d'ous que no
tens. Mitja llimona ja és molt.
No, però sempre tens aquella mitja llimona que està allà ronyoseta i tal.
És que jo em faig sucs pel matí,
La botella de ketchup i aquella botella de salsa de soja que vas comprar una vegada perquè et volies fer un no sé què i estan allà i tens una
nevera. Després jo faig els dos dies de consumir la nevera i no compro res, no gasto.
Sí, sí, la buides.
La buido.
Tu, nosaltres la buidem, però si els meus avis això no fotien mai, el congelador de la meva avi era algun bé de Déu, perquè havien passat llavors, com que Apple van estar a punt de palmar-la, van estar a mesos de quedar de la bancarrota i va tindre que anar el Bill Gates a salvar-los i tot això hem explicat altres vegades. Doncs jo, doncs, hi ha qui diu que és potser per això que tenen com por de patir i per això tenen tants calés, perquè em sembla que són més calés que la pròpia avaluació en borsa de l'empresa.
Fotis. Però escolta'm, en educació l'estan cagant bastant, eh?
No, clar.
Es poden posar les piles.
I llavors, per què no inverteixen més i per què no fan més coses?
No els hi cal.
I saps què crec que passa?
Veuràs.
Que no hi ha collons.
No hi ha un Steve Jobs.
No és que hi hagi un Steve Jobs. O sigui, el problema és que tenen tants calés, o sigui, ells tenen calés per fotre's a fer de tot. Podrien fer a l'Apple Car i ficar-se en la indústria dels cotxes, vale? I petar-ho. O sigui, poden comprar Tesla. O sigui, tenen calés per comprar-se Tesla. No hi ha cap problema. En caix. Vale? Què m'he de...
Què vols?
Si te'l compro, et compro Tesla.
Shut up and take my money.
Shut up and take my money. Poden comprar-se Tesla, si volen. No hi ha cap problema. Se la poden comprar. Una altra cosa que Elon Musk la vulgui vendre el control. Però per calés, per valuació, podrien comprar-la. Poden comprar moltíssimes empreses. I es podrien ficar en qualsevol sector. Es podrien ficar en l'Apple Car. Podrien fer l'Apple TV i vendre totes les teles
del
món.
No tenen collons o no tenen visió?
No. Jo el que crec és... El problema està en que... Ells ara com ara tenen un negoci en el que saben, fan una sèrie de coses i són molt rentables. O sigui, en el mercat aquest on venen iPods, venen iPhones, venen tablets, venen rellotges i venen ordinadors i tenen l'App Store i tenen uns marges...
Perdona, però el gran 90% és de l'iPhone, eh?
No és el 90%.
Busca-la.
No és el 90%.
Com? 80.
80.
És un 80. Perdona, m'he equivocat d'un 10%.
És un 80. Sí, però a veure, el 20% de la facturació d'Apple ja li agradaria molta gent, eh?
I tant. I tant.
Vale, sí, exacte. I a més, amb els marges de beneficis. Amb els marges de beneficis. És a dir, tenen, el que tenen, ho tenen amb més marge de beneficis que qualsevol
Store
altre vendor del mercat.
I et diuen, et dono un Apple un iPhone... te'l canvio, en comptes d'arreglar-te'l.
Què costa un cargador? Imagina't, només venent cargadors i es forren. Tenen un marge molt bestiós. A mi el que em sembla que passa és que no es volen... Si segurament foten molta més d'ell, però no volen ficar-se en sectors on no dominen.
Ja. I... Vols dir que per això no surt a l'Apple Car i companyia?
Que potser hem fet l'inversió. Que ara sembla ser que continua... Estan
allà,
fent
però
cosa...
que no tenen ahir.
Però que diuen, no, o sigui, abans de fotre-s'hi realment en un mercat, ells volen saber que poden agafar i entrar amb els marges de beneficis que tenen. Si no, no s'hi posen. És curiós.
A veure, mentrestant que segueixin sent guais...
I a part
guai,
que tots els calés aquests els tenen a Irlanda i no els poden portar cap als Estats Units i aquest tipus de coses, eh?
Bueno, si no, estillarien de... No?
Això. Bueno, escolta, doncs, com a propostes m'ho seguís tenint només la del DuckDuckGo.
Bueno, però ara n'improvisem alguna, no?
Posem-les... Sí,
jo en tinc una.
Pola la conya,
espera, no?
Tenim una conya aquí, home.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir.
Molt bé, ara sí.
A propostes@mossegalapoma.cat.
És la segona vegada que em passa això. Així el Josep Rovira no em podrà criticar amb raó.
Ben fet.
Però almenys avui no t'has cardat amb cap.
Va, jo en tinc una.
No.
La dic?
Bueno, avui jo estic convençut que en Rovira no me la fotran a mi per alguna cosa he dit. No sé què, però segur que m'ha dit alguna cosa.
Xerra massa. Improvisa.
Bueno, jo ja sabeu
Sí, no?
Què?
Vinga, Dani, proposta mossegui.
Mira, ja sabeu que jo tiro molt per la muntanya i llavors hi ha una aplicació que es diu Alpify.
Alpify.
Llavors, Alpify va molt bé perquè tu poses els teus protectors, és a dir, els teus contactes més propers. Llavors, si tu t'espinyes per la muntanya, tens un botó molt gros dins de l'aplicació que li dones i envia emergència a tot Déu i sa mare. Mossos, bombers i els teus
protectors. L'única cosa a fer és llançar l'aplicació.
No, que si no queda sense mòbil. És a dir, obres l'aplicació i li dones.
Poca broma, Poca broma, que això és molt més útil del que la gent es pensa.
No,
jo tinc un amic
bèstia,
que, quan no hi havia aplicacions Android, van a una muntanya no sé on, van fer escalada i eren tres i van caure i uno se mató.
No, no.
I els altres dos van perdre el coneixement i amb un mòbil d'aquells de los antiguos tenia les mans congelades, li va costar horrors poder marcar l'SOS i van anar a rescatar-los amb helicòpter. O sigui que, no, que aquesta aplicació és
el
molt útil.
Està molt bé. I a més, hi ha curses de muntanya que t'obliguen a tenir un tipus d'aplicació així. Si no la tens, no vas. Però és un d'aquestes ultramaratons que pugen per no sé on i si no estàs, no estàs. I a més està molt bé, perquè tu pots encendre...
El fotut és que ara vas per la muntanya, vale? I tens cobertura.
Tens cobertura.
Jo recordo quan sí, sí, fotia travessies que fa uns anys, bastants anys, com 10 o 15 anys, amb un parell d'amics agafava i fotíem travessies i estàvem 3 dies de travessera pel Pirineu.
Collons.
I hi havia dies, sí, agafàvem, però no corrien, era tenda de campanya, vale, i anàvem fotent-li i tal, i potàvem pastilles potalitzadores d'aigua i tal, i havies de caminar una horeta per trobar cobertura. Hem de trobar. Hi havia mòbil, hi havia mòbil d'aquests que anaven amb analògic i tal, i però t'havies de buscar cobertura i t'havies de apuntar i sembla que potser veurem el repetidor que hi ha set cases i...
Mira, jo estava aquí, bueno, els estic ensenyant una foto, a tomar por culo allà a València.
El moment radiofònic del, super, del dia.
Sí. Molt radiofònic.
Posem a show notes. I la veritat és que el Pify molt bé. I encens l'opció de deporte, i els teus protectors poden veure el teu recorregut.
Ah.
I et poden veure. Amb cosa, si jo amb això que faig, lloc,
jo faig servir amb el Find My Phone. Amb el Find, sí, My iPhone. Perquè també, jo que si estic fent el dinar, dic, a veure, la meva dona em ve, mira, ja està a la ronda de dalt. Perquè l'iPhone de la meva dona està...
Està per què?
Estem amb el mateix compte d'usuari.
Ah, molt bé.
Va molt bé, això també. Suposo que Android també hi ha coses d'aquestes, oi?
Sí.
Amb sí, també.
Això Apple té el Find My Friends, que està fet expressament.
Però Friends, l'aplicació Friends.
Jo faig servir...
Pots dir, quan surti de casa, avisa'm, o quan arribi a tal...
I el DuckDuckGo està molt bé, vale? Perquè la meva dona i jo a casa se'ns creuen la publicitat. A ella li surt la meva publicitat, les coses que jo busco, i a ella surt les coses que...
No li pots fer regals!
No, tio, llavors, clar, és collonut perquè no tens privacitat.
Ni,
clar,
mirar, ni madurir russes, madurites.
Escolta'm, Dani, això quan surt aquí, qui és?
Vale, i pues molt bé, DuckDuckGo, que per cert té una sèrie de comandes, mm-hmm, que si tu, per exemple, te'l pots instal·lar com a caixa del navegador, que no et surti, i llavors, pues, per exemple, si poses exclamació i una paraula, directament et busca les imatges del buscador que tu li dius.
Ah.
O de Google, o de...
Això està com bé. Fer,
sí, els bancs. Bank.
Bank, BNG.
Sí.
Els bancs, sí, no? Com Xibanc, no?
Bueno, jo tinc una proposta, vale? Aquesta us agradarà, perquè és un llibre en anglès, vale?
Vale, està bé.
Però està molt bé, perquè és un llibre que es diu American Kingpin, vale? I bàsicament és la història del tio que va fer el Silk Road. Aquella web de la dark web on agafaven i encarregaven ronyons i assassinats i coses d'aquestes. O sigui,
que bonito,
sí, és un llibre de sang i fetge, perquè bàsicament, però un treball d'investigació, sí, superbar. Sí, aquest llibre segurament tindrà el Pulitzer i estan parlant...
I tu d'on tens aquests llibres, Marc?
Daily Deals.
Jo, no, Daily Deals no. En aquest cas, aquest senyor ha sortit en el This Week in Tech d'aquesta setmana, mm-hmm, i explicaven que havia vist el llibre, he mirat la sinopsi, me l'he comprat i he començat a escoltar-lo. És sang i fetge i allò, molt divertit.
Jo, ja que tothom recomienda, pues,
recomienda.
Bueno, la veritat és que...
Avui l'havíem de fer el programa de 40 minuts, portem una, sí, hora i mitja, senyors.
Vale. Pels que tingueu Android, que sé que hi ha androides... Una aplicació per escoltar podcast, un podcatcher, es diu Podcast Go i és gratuït i és molt bonico. I vull dir que, per exemple, gratuït hi ha el Podcast Addict, però que no, la interfície és com una mica així, ai, i aquest és, està la interfície molt ben treballada, Podcast Go. I ja posats, pues, un llibre que es diu De què hablo cuando hablo de escribir,
del
Murakami.
L'has llegit?
Sí.
És interessant.
M'ha agradat, sí. Si sí? T'agrada escriure i tot, s'explica el seu procés, com li va venir la idea, què pensa ell dels premis literaris, de les crítiques que ha rebut. A mi m'ha agradat.
Molt bé.
Sí, sí.
Un altre, Prime Now. L'heu provat? A mi em va fer molta gràcia perquè està conduint
Prime
per
Now casa. Prime Now és d'Amazon, no?
D'Amazon. Llavors, en una hora tens tot el que tu vulguis.
Sí, això el Tomàs fa temps que ho fa servir.
Superinteressant.
Sí, per evitar les queixeres del condis.
Exacte.
Sí, sí.
Pues és espectacular, i pots tenir el que tu vulguis, i dissabte, en diumenge, amb festes de guardar i tal.
Molt bé.
És superguai.
Pues bé, això és tot, amics, per avui. La setmana que ve més, crec que tindrem igual els convidats que no podíem tenir enguany, perquè el Tomàs va tenir una urgència darrere hora. I doncs envieu-vos les vostres propostes mosseguis a el que vulgueu @mossegalapoma.cat o pel grup de Telegram o per Twitter. I res, que passeu molt bona setmana.
La setmana de...
ja no fem a capella, normal. No? Ja no cantem a capella, no? Posem la cunya sortida.
Posem la cunya sortida. No?